elles van amb camper.
Bon dia. Quan veiem un meme d'un gat, una fura fent de les seves, o quan un gos ens mira amb aquella carona, oi que no ens hi podem resistir? Doncs no és tan fàcil. La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i cal plantejar-se diverses preguntes. Avui parlem de tinença responsable i d'obligacions amb Miquel García, encarregat del Centre d'Acollida d'Animals Domèstics de La Selva.
La meva perdició, la teva mel, els teus petons caiguts del cel, dues bales a l'aire que s'abracen, som tu i jo, som la vida que dispara com una cançó que no s'acaba, els teus petons caiguts del cel, dues bales a l'aire que s'abracen, som tu i jo, som la vida que dispara.
La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i cal plantejar-se diverses preguntes. On viurà l'animal? Tothom que hi haurà de conviure hi està d'acord? Et poden molestar els seus sorolls, les seves olors? Tens temps cada dia per treure'l a passejar? O què em faré durant el cap de setmana o durant els dies de vacances? Em puc fer càrrec de les despeses que comportarà? Aquestes preguntes i algunes més són les que ens hem de pensar bé abans d'adquirir un animal. Així que pensa-ho bé, calcula els costos, valora el temps, consulta els teus dubtes al veterinari, informa't i tria l'animal segons el teu estil de vida. Un dels llocs on es poden adoptar els gossos, gats o fures és el Centre d'Acollida d'Animals. Per això parlem avui amb Miquel García, responsable del Centre d'Acollida d'Animals Domèstics de La Selva. Bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs primer de tot, preguntar-te, què és un centre d'acollida d'animals de companyia?
Molt bé. Centre d'acollida d'animals són instal·lacions de l'administració, normalment administració local, vol dir ajuntaments, consells comarcals, que centres públics, que la funció principal, bueno, la funció que tenen és recollir els animals, concretament gossos, gats i fures, perduts o abandonats. Vull dir que A diferència de les protectores, que són entitats privades, aquestes, diguéssim, són públiques. És el que abans, molt abans, es coneixia com les perreres, o en català les gosseres, per entendre'ns.
I per matisar una de les coses que has dit, i també hem dit, els animals de companyia, que són exactament el gat, el gos i la fura.
Sí, aquests són els que la llei catalana en el seu moment va establir com d'obligar compliment per la recollida per part dels ajuntaments. Això no vol dir que no hi hagi altres espècies i tal, però aquests centres d'acollida que ja existeixen, la funció és recollir aquestes tres espècies.
I com es pot adoptar un animal?
Vale, l'adopció és molt senzilla, vull dir, tots aquests centres, igual que les protectores, perquè tots dos treballem igual, l'únic que les diferències principals són que els centres d'acollida són públics, les altres són privades, i els centres d'acollida, no, una entitat privada sempre pot dir pues, no m'hi caben més, i nosaltres, pues, com que hem de recollir els animals, pues, sempre tenim més problemes per recollir, perquè no depenen de nosaltres, sinó del que ens trobem. Les adopcions són molt senzilles, vull dir, la gent s'acosta als centres, trien l'animal que més els agrada, els operaris pues, l'ajuden en funció de qui, on viuen, si són gent gran, si són gent jove, llavors se busca l'animal que se pot adaptar més bé. Normalment nosaltres i la resta també, la gent se'l pot portar uns dies a casa per comprovar l'adaptació, que l'animal es correspon al que buscaven i finalment doncs, fan el contracte d'adopció i a partir d'aquell moment és dels ciutadans.
I hem de dir també que també s'anima a la part d'identificació amb el microxip, l'esterilització...
Els animals dels centres d'acollida, igual que de les protectores, tots els que se't donen en adopció, obligatòriament han d'anar identificats i esterilitzats. Els adults, un animal, un cadell, es pot esterilitzar, però llavors la persona que l'adopta assumeix el compromís de que quan sigui adult aquell animal el portarà a esterilitzar. Però tots els animals de companyia que surten dels centres d'acollida i protectores han d'anar identificats i esterilitzats.
Perquè parlant de les obligacions que també és tenir un animal, la persona propietària o posseïdora, quines responsabilitats ha de tenir?
Bueno, les responsabilitats estan definides també per la llei, però principalment és tenir cura d'ell, facilitar-li l'atenció veterinària, alimentar-lo. Avui hi ha una legislació de fa tot just un any que va aprovar l'Estat espanyol de benestar animal que encara determina més concretament les obligacions de tots els ciutadans. Però, bueno, bàsicament, pues, igual que un membre de la família, pues, hem de donar-li l'atenció que necessiti, tant veterinària com d'alimentació com d'espai. Tampoc és una cosa fàcilment tots ho podem fer, no requereix molta complexitat. Però és bo que la gent ho sàpigui perquè els animals de companyia ja es diuen que són de companyia perquè el que volen és companyia. Un gos, moltes vegades, jo visc en un pis petit i llavors busco un gos petit. Dic que al gos li és igual si el pis és gran o és petit. El gos gran necessitarà unes exigències de passeig i de sortir a l'exterior més grans que el gos petit. Però el que tots dos tenen en comú que el que volen és companyia, volen que estiguin per ells. Allò que fèiem abans d'adoptar un gos per tenir-lo de dilluns a divendres estacat en una propietat, això la llei avui, afortunadament, ho prohibeix.
I com molt bé has dit també, vosaltres també recomaneu quin gos sí, quin gos no, quan venen a les instal·lacions la persona adoptant.
Sí, en funció de la tipologia de la persona, de les seves condicions, doncs l'orientem. En definitiva, serà una decisió particular del ciutadà, no? Però sempre l'orientem pensant en que l'adaptació sigui la millor per tots. Afortunadament, el 95% de tots els animals que s'emporten a prova, diguéssim, finalment són adoptats definitivament, vull dir que no retornen al centre.
Perquè la decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada. Què cal plantejar-se abans de...
Sí, sobretot, i afortunadament, ara la nova legislació canvia perquè prohibeix la compra en punts de venda dels gossos i els gats. Els gossos i els gats, a partir d'aquesta setmana passada, que ja fa un any de la llei, només poden sortir o d'un criador legalment constituït o d'una protectora centre d'acollida. Tots aquests punts de venda, la venda dels mercats, tot això estarà prohibit. Llavors, el ciutadà que opta per un animal és conscient, més conscient que assumeix una responsabilitat. El gos el que necessita, si és un gos, un gat no tant, perquè el gat no surt tant de passeig, però els gossos necessiten temps per dedicar-los, inversió, perquè, com en tot, sempre comportarà una despesa. Vull dir que la gent diu, bueno, jo l'adopto que no gastaré 2.000 euros en un gos. Bueno, no te'n gastarà 2.000 euros el dia que el compris, perquè l'adopció, pagant la taxa que normalment cobreix les despeses d'esterilització, ja n'hi ha prou. Però vull dir, l'has de vacunar cada any, l'has de portar al veterinari quan no es trobi bé, l'has de comprar els seus productes per desparasitar, has de comprar-li l'alimentació. Vull dir que, com en tot, és un compromís econòmic que assoleixes i, alhora, un compromís dedicació amb temps. Això també és important que pensem, aquella gent que diu, oh, que jo me'n vaig de vacances 2 mesos, tal. Vull dir que haurà de condicionar les seves ausències, o bé perquè troba un familiar o algú que es fa càrrec del gos, o perquè se l'emporta. Afortunadament, avui, cada dia l'oferta d'anar al gos de vacances és més ampla. Hotels, càmpings, totes les instal·lacions d'estiuets.
I, a més a més, hi ha uns altres gossos, els GPP, que encara potser hi tenen un al·licient més.
Els gossos PPPs, afortunadament, també ara està a punt de... Encara no s'ha publicat el reglament de la llei. La llei es va publicar l'any passat i ara hi ha una reglamentació d'aquesta llei i sembla ser que canviarà. Ara, actualment, la llei diu que hi ha una sèrie de races, concretament són 8 o 9 races, i els seus creuaments, que es classifica com a potencialment perillosos. Llavors, aquests animals, addicionalment a el que tenen qualsevol altre gos, que és identificar-lo, registrar-lo i tal, has de tenir la llicència de conducció. És a dir, que una persona que tingui un pitbull ha de treure una llicència cada 5 anys que diguéssim, autoritza aquella persona a tenir i passejar un animal d'aquesta raça. Te demanaran per renovar aquesta llicència cada 5 anys, doncs com el carnet de conduir, una revisió mèdica, verificaran el certificat de penals i una assegurança, que el de l'assegurança ara serà obligatòria per tots els gossos. Per tant, això ja no s'ha d'influència. El que sí que és important és que el nou reglament apunta, perquè això fins que no s'aprovi no se sap, apunta que ja no dependrà de la raça. Aquesta llei els considera tots els animals iguals. Vull dir, tots els que siguin d'una raça determinada, per exemple, un pitbull, un American, un Rottweiler, tots aquests els considera iguals, encara que es comportin com a xais. I això és injust, perquè podem tenir conductes agressives en animals que no siguin d'aquestes races. Vull dir que tots hem vist millor alguna baralla entre pastors alemanys o amb altres races. Llavors, per què uns tenen unes exigències i els altres no? Pel fet d'haver nascut d'una raça o de l'altra. I això canviarà, llavors, si passat un període d'un any, el primer any de vida, el veterinari considera o acredita que l'animal no és perillós, treuran l'obligació de treure la llicència. Per això encara no està en marxa. Vull dir, de moment s'ha de treure.
Així que amb aquesta llei també funcionaria a la inversa. Per exemple, ens imaginem, anirem a l'extrem, anirem a l'exageració, un chihuahua que el primer any sigui molt agressiu, es consideraria també llavors un gos GPP?
O sigui, la llei parla de que els PPPs es podrà, diguéssim, al cap d'un any retirar l'obligació de la llicència. Dels altres no diu que s'hagin d'encloure, però la llei actual ja estableix que qualsevol animal de qualsevol raça, qualsevol animal no, qualsevol gos de qualsevol raça, que sigui mostri conducta agressiva vers a les persones o vers altres animals, vull dir que ataquin algú, aquest animal ho ha de comunicar a l'Ajuntament i l'Ajuntament enviarà el gos al veterinari i si el veterinari determina que és agressiu, encara que sigui un chihuahua, l'haurà de declarar com a potencialment perillós i treure's la llicència. O sigui que els PPPs deixaran de tenir aquesta classificació directa i pels altres ja existeix. Vull dir que si un cocker o qualsevol altre gos, un pastor alemany, ha atacat algú, se li pot exigir al propietari que es tregui la llicència.
Així que també aprofitem per treure una mica les pors a totes les persones que potser en algun moment s'han tirat enrere a l'hora d'adoptar un gos GPP sí. Per les pors o per pel fet de...
Aquests animals, perquè això en el món dels animals, com en tot, hi ha les modes, va haver un temps que s'han posat molt de moda, abans anàvem pel carrer i no en vèiem, ara ja formen part del diari de tots els carrers, perquè hi ha americans, pitbulls, creuaments, i tots ciutadans podem comprovar que són animals totalment dòcils, carinyosos, vull dir que no venen amb un gen que els determini a ser agressius. És com els hi eduquis, com els hi ensenyis, quan ells mostraran comportaments diferents. Però nosaltres tenim, perquè com que han estat molt de moda, tenim molts d'aquests animals i es comporten igual que els altres i a les llars. Vull dir que aquesta... Sí que és veritat que quan el legislador ho va determinar, no era perquè fossin animals propensos a atacar, era perquè si provocaven un accident, diguéssim, la seva constitució morfològica, doncs és més fàcil que te faci mal. Vull dir, si te mossega un pequinès, doncs te portaràs una mossegadeta. Si te mossega un d'aquests, doncs clar, té la boca més gran, té més força, no? Però no és perquè aquests animals estiguessin genèticament dissenyats per fer mal. Vull dir que són animals totalment igual que la resta.
Totalment dòcils, amorosos i tan bons com tots.
Sí, avui veiem molt l'analista gran d'això i estan amb els nens i juguen i fan tot el que volen amb ells.
Tornem a fer un incís a una de les temàtiques de les que hem parlat, era la responsabilitat de les obligacions de tenir un animal de companyia, perquè no sé si les hem dit totes. Una era la de tenir identificat amb el microxip homologat, el de la AIA.
Identificat, perdona que t'interrompeixi, identificat i registrat a l'Ajuntament, perquè podem tenir un xip i que no estigui... Això és com si tinguéssim un vehicle amb matrícula però no està donat d'alta a trànsit. Ha de tenir el xip i l'hem de portar a l'Ajuntament a donar d'alta en el registre de l'Ajuntament. Que el registre de l'Ajuntament és el conjunt de tots els ajuntaments formen el Registre General de Catalunya.
Això remarquem-ho perquè segurament és una de les coses que moltes persones tenen dubtes. Jo el tinc amb el microxip, sí. No sabia que havia d'anar a l'Ajuntament.
Sí, això és important perquè això, per exemple, s'ha vist molt quan fins ara es podien vendre animals a molts llocs, supermercats, criadors... Per exemple, era un costum molt habitual punts de venda que portaven gossos de països de l'est, carells, llavors es venien en aquests llocs que estava legal, vull dir que no d'allò. Però clar, aquests animals venien amb un xip, perquè si no podien passar la frontera, i el venedor, quan li venia al ciutadà, si no li comunicava que aquell xip, si no el registrava, no constaria enlloc, no ho feia. Llavors, és freqüent que recollim gossos, que normalment són de raça, perquè són els que s'han comprat, que tinguin un xip i no estiguin registrats. I això és perquè el propietari, a vegades, moltes vegades, per desconeixement, no ha anat a donar d'alta el xip a l'Ajuntament. El xip és com un granet d'arròs, una peça inventada que diguéssim, amb un lector doncs, permet identificar un número, però que si aquell número, si aquella matrícula no la donem d'alta a trànsit, és com si no existessin. Llavors, hi ha gent que ha perdut el seu gos. Si es podien trobar que jo tingui un gos, que tingui xip, que jo no trobi el propietari perquè no està registrat, per tant, no sé de qui és, el propietari, a millor, a 20 quilòmetres l'està buscant i com que no hi ha aquest enllaç, jo no sé de qui és i ell no sap on està. Per què? Perquè aquell xip, que és el que uneix, no està donat d'alta.
Aquesta també és una de les avantatges de venir a un centre o una protectora perquè ja faciliteu tota aquesta informació i ja no tenim tant garbuix, perquè un dels apunts que has fet és en el moment que es perd el gos o l'animal que sigui, la facilitat de passar un lector per al gos i que digui aquest gos té el telèfon i et puguin fer una trucada i dir-te tenim el teu gos i s'han perdut les pors i tot el que pugui passar.
Sí, en definitiva aquests lectors de xips, que són aparells senzills, tots els policies de tots els ajuntaments s'entenen, vull dir que quan, i tots els veterinaris, vull dir que no cal ni que l'animal, un animal perdut, l'acostem a un centre veterinari, l'acostem a la policia, li passa el lector de xip, busca el propietari i el truca. Vull dir, aquest animal en poques hores pot tornar a estar amb la seva família. Si clar, si això passa a la nit i tal, llavors és quan nosaltres els recollim, llavors els cridem perquè els vinguin a buscar. Però el que és important és, quan diem la identificació és posar-li el xip i registrar-lo. Un sense l'altre no té sentit.
Per explicar-ho malament, posar-li el xip és quan t'arriba aquella xapeta groga a casa i a registrar-lo a l'Ajuntament és que ens hem d'acostar nosaltres mateixos, o segurament telemàticament també es pot fer, a l'Ajuntament del nostre poble i dir tinc un gos, es diu tal i pesa tant, segurament.
Això és. El fet de que tu tinguis el gos amb la xapeta groga, l'únic que te diu és que té xip i te diu el número de xip. Però tu has d'anar a l'Ajuntament a donar-lo d'alta o almenys comprovar que està donat d'alta. Perquè hi ha molts veterinaris, això de la xapeta groga són els xips que col·loquen els veterinaris del Col·legi de Veterinaris. Jo no vull liar la gent, però podria donar el cas de que a vegades per desconeixement un veterinari diu no, ja està registrat, s'ha de registrar a l'Ajuntament. Encara que el veterinari et digui no, ja ho he fet, jo demano, perquè ens hem trobat, que vagin a l'Ajuntament, que podria ser, que a vegades la gent no ho fa, podria ser que hi ha ajuntaments que apliquen una taxa, petita taxa, per anual de 5, 6, 7 euros per animal. Bueno, també és la manera de controlar la població, perquè si no saps què passa també, que si l'ajuntament no aplica una taxa, aquell animal, quan tingui 15 anys i es morgui, no anirà ningú a donar-lo de baixa, perquè què més té? No? Llavors, clar, si va associat al pago d'una petita taxa, encara que sigui per no pagar els 5 euros, doncs aniràs a l'Ajuntament i el dones de baixa, que és la manera també que un ajuntament sap quants animals té en el municipi.
I també una altra manera segurament de mantenir els pipicans i tots els espais que puguin tenir
això
els,
també,
nostres,
que
ja... els nostres gossos.
No, inclús el servei aquest que prestem nosaltres o els altres centres d'acollida, això no és gratuït. Vull dir que allà hi ha un personal, una instal·lació, això ho han de pagar els ajuntaments, pues també és una manera de contribuir a aquesta despesa.
Exacte, això també matisem que si algú ve a fer una adopció, possiblement també hi haurà un petit pagament a l'hora d'adoptar.
Sí, però totes les protectores i centres d'acollida tenen una taxa per diguéssim, cobrir una part de les despeses. En qualsevol cas, jo puc parlar de la nostra, que no se tracta de fer això, però com a molt estem parlant d'impost per adoptar un animal, 150-200 euros. Avui, operar una família, una gossa, en qualsevol centre veterinari, per 200 euros només és el fet d'entrar, vull dir que val bastant més. Vull dir que totes estan per sota de la despesa real.
No cobreix els gastos, però és aquest manteniment, perquè al final totes aquestes boques mengen.
Sí, tu el que vols, tu, totes les protectores i el centre d'acollida, el que volem és que els animals surtin ràpidament en l'adopció. Perquè els animals, per molt que diguin, jo a mi moltes vegades em fa gràcia, no? Sí, aquest animal l'han rescatat i l'han portat allí a la protectora. I pensa, diu, la protectora no és el seu lloc. Protectora donarem tota l'estima que puguem i tal, però al final són treballadors, una instal·lació limitada, el que volen és estar en una casa amb unes persones. L'animal de companyia és el que vol. No vol estar en una gossera o en un centre d'acollida amb 10 més. Vol estar, o sigui, genèticament és un animal pensat per estar en companyia de ser humà, no en una instal·lació d'aquest tipus. Són necessàries perquè hem de cobrir aquest impàs, però el que volen és una llar.
Doncs animem si hi ha alguna persona que s'ho estigui pensant a venir-vos a fer aquesta visita, perquè segur que troben un company que de joc, un company de joc, però com hem dit sempre amb obligacions, eh? No només és el joc, sinó que s'acostin, que el trobin i així tenim una casa per tots aquests peluts que...
A més, avui totes les protectores, tots els centres d'acollida tenen pàgines web, que això des de casa te permet veure els que tens, l'edat que tenen, vull dir que és molt més fàcil que abans, que havies d'anar físicament. Clar que hauràs d'anar físicament a conèixer l'animal, però bueno, ja diguéssim, ja estic buscant això, estic buscant l'altre, vull dir que és molt més fàcil, no? També he de dir que és molt important que el nombre d'adopcions, afortunadament, a Catalunya està pujant cada vegada més. I cada vegada més el català, parlem del català, podria parlar de l'estat espanyol, però jo del que coneixem, és una persona que adopta més i compra menys. Vull dir, abans havia molt el pensament de vull aquest gos, vull aquest gos, vull l'altre, aquesta raça, el pequinès. Avui la gent valora més el fet de que encara que sigui pataner, que tingui desconegut el seu origen, que sigui un animal recollit, un animal que malauradament se li ha negat el que una altra persona li pot oferir.
I si els hi podem donar aquest regal encara, encara millor.
Ho agraeixen més, eh? Vull dir, aquests animals, la gent ho diu, eh? Diu, jo he tingut altra vegada, ostres, aquest ho agraeixen més. Jo crec que l'animal també és conscient de que li han donat una segona oportunitat i s'agafen amb més carinyo.
Doncs aquí tenim els amics fidels. Doncs moltes gràcies, Miguel.
A tu i a vosaltres, vaja, per donar-me aquesta oportunitat d'expressar-me.
Un dia més que hem après una cosa nova i si estem pensant en adoptar, ja sabem com gestionar-ho i si és el cas que ja tenim un animal adoptat, doncs ja no tenim excusa per no xipar-lo o registrar-lo.